COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, de seguida arriba l'Helena Condis amb informació sobre els futurs d'Ansu Fati i de Busquets també. Atenció a Ansu Fati, que no està tenint els minuts que esperava, que hi ha clubs importants interessats en ell i que no s'ha de descartar que puguin passar coses a l'estiu. De seguida ens amplia i ens dona detalls l'Helena. El Real Madrid disputa avui la segona semifinal del Mundial de Clubs. Real Madrid a l'Ali, la cita a les 8 del vespre, Rabat, des de mitja hora abans al tiempo de juego de la COPE. Recordo el Madrid amb les baixes de Benzema, Courtois i Militao, tres dels puntals de l'equip. Ja espera a la final el Al Hilal Saudita, que va protagonitzar la gran sorpresa de la competició, eliminant el Flamengo per 3-2. A l'Espanyol escoltarem Brad White, l'autor del gol de l'empat contra Osasuna, que ha passat aquest matí per sala de premsa. Ja sabem que José Lu té una lesió als isquios de la cama esquerra i es perdrà com a mínim el partit de dilluns contra la Reial Societat. El Girona, que prepara el partit que obrirà la jornada divendres al camp del Cádiz. Escoltarem després a Miguel Gutiérrez, que ha parlat avui. Dedicarem també avui uns minuts al rocambolesc procés electoral a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. El passat mes de maig es van celebrar eleccions, unes eleccions que va guanyar Joan Soteras per un estret marge sobre Àlex Talavera. Talavera va impugnar les eleccions. El Tribunal Català de l'Esport fa unes setmanes va dictaminar la repetició d'aquestes eleccions per aquest dilluns vinent i ara resulta que Àlex Talavera no es pot presentar perquè li han marxat 10 membres de la candidatura. Després trucarem a Talavera per veure si podem entendre alguna cosa del que està passant. El gran nom del dia a l'esport mundial, però, és el de LeBron James, el jugador dels Lakers, que als seus 38 anys s'ha convertit en el màxim anotador de la història de la NBA, superant el registre de Karim Abdul-Jabbar, vigent des de l'any 84. La nova marca, 38.390 punts anotats, marca que seguirà creixent, evidentment, veurem fins a on. A casa nostra, el Joventut es va imposar a l'Ulm en partit d'Eurocup per 82-76 i empata victòries amb el Prometei al capdavant de la classificació del grup. En handbol, el Granollers s'ha classificat pels vuitens de final de la EHF després de derrotar el Balatonforedi per 33-30. I en waterpolo, a la Champions, l'Atlètic Barceloneta es va imposar a la piscina del Jadran per 5-9 i es manté al capdavant de la classificació del grup. Avui el Sabadell rep el Novi Beograd. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guas i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: si arribés una oferta important, vendria Ansu Fati? Heu votat que sí al 66%, que no al 34%. En clau Espanyol, us preguntem si esteu satisfets amb el rendiment que està donant Brad White. Heu votat que sí la gran majoria, immensa majoria, 90%, que no només el 10%. I en clau Girona, la pregunta és: quin lateral us agrada més, si Miguel Gutiérrez o Arnau Martínez? Heu votat per Miguel al 20%, per Arnau la majoria al 80%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Por
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimecres abordant la informació del Barça, que arriba l'Helena Condis amb bona informació. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Que tens informació sobre tres noms propis que vols posar sobre la taula, començant pel d'Ansu Fati, que el noi no està tenint el protagonisme que ell esperava, que és evident que és un futbolista que en el mercat internacional crida l'atenció i que, per tant, veurem què passa aquest estiu amb Ansu Fati.
I en vam parlar el diumenge, a la transmissió de Tiempo de Juego. Ansu Fati comença a veure que no acaba de tenir lloc en aquest nou sistema de Xavi Hernández, amb quatre migcampistes. No qüestiona l'entrenador, l'equip funciona i ha donat amb la tecla, però Ansu és cert que és el gran damnificat. L'altre dia, per exemple, quan es lesiona Busquets al minut 4, Xavi aposta perquè sí, quan Ansu Fati podria haver entrat per ser el tercer davanter. Fons del seu entorn, a dia d'avui, no tanquen la porta a una possible sortida si aquest rol tan secundari perdura en el temps. Un escenari possible que no descarten, tot i que també em remarquen que el desig d'Ansu Fati, des que a més va heredar el número 10, ha estat sempre triomfar al Barça, el club de la seva vida. Hi ha diversos clubs europeus que han trucat al seu representant, que és Jorge Méndez, interessant-se per la seva situació. Ell atén aquestes trucades, equips de la Premier, com per exemple el United i l'Arsenal. També s'ha publicat la setmana passada que el Bayern de Múnich, però pràcticament me'l descarten. El que sí que em diuen és que no hi ha cap oferta formal. I quan he preguntat al club, al Barça em diuen que no ha arribat cap proposta, que ningú s'ha posat en contacte amb ells. Per Xavi, Ansu Fati és intransferible. Per la direcció esportiva, també he preguntat i em diuen que Ansu Fati no està en venda, que és exactament el mateix missatge que transmet Laporta públicament. Laporta que, per cert, demà farà roda de premsa de balanç i també li podrem preguntar pel deu del Barça. Ansu Fati té contracte fins al 2027 amb la famosa clàusula dels 1.000 milions d'euros amb les que el club ha blindat a jugadors com Pedri, Araujo, Ansu Fati i Gavi després de renovar en el cas d'Ansu l'octubre del 2021. Té un preparador gairebé cada tarda. És veritat que està una mica més apagat pel que et diuen la gent del seu entorn, però ell està convençut en que pot recuperar la seva millor versió. Segueix una dieta molt, molt estricta, sense sucre, seguint les pautes que els hi posa la nutricionista del Barça, i ell està convençut de que pot revertir aquesta situació. Ara bé, el missatge que transmet Xavi en roda de premsa, en sala de premsa, quan diu que confia en ell, no és el que reflecteix el terreny de joc perquè no està tenint el protagonisme que el jugador espera.
Sí, segurament això ja serà objecte de debat després amb el Jacinto i amb el Tomàs Guas, però si no té el paper que ell entén que ha de tenir, segurament és perquè el rendiment, quan ha tingut minuts, sobretot quan ha jugat d'inici, no ha estat el que segurament esperava ell i esperàvem tots. És a dir, continua estant bastant lluny del nivell d'Ansu prelesió o del nivell que tots esperàvem que Ansu podia donar i que per això no té un paper més protagonista, no? I l'altre tema és, per aquest Ansu actual, quina oferta podria arribar? El Barça jo crec que només es plantejaria una venda si arriba una oferta astronòmica, i no sé si ara mateix algú faria una oferta astronòmica per Ansu Fati.
De xifres no n'he parlat, sí que sé que hi ha clubs que s'han interessat per la situació, és lògic, saben que Ansu Fati no està tenint la continuïtat que voldria, té cartell a Europa, el seu representant és Jorge Méndez, al mercat hi ha moviment constant, per tant és normal aquestes trucades entre directors esportius de clubs europeus, amb representants, i més quan el jugador no acaba d'estar content amb el protagonisme que té l'equip.
Segon nom propi, Busquets, que ahir ens explicaves alguna cosa i alguna cosa a afegir, no?
Encara segueixen esperant la trucada del Barça. Busquets té dubtes. El que em diuen del seu entorn és que ell vol escoltar quina proposta de renovació li fa al Barça. Acaba contracte al juny, queda lliure. Xavi sí que sap que compta amb ell, li ha dit que almenys es quedi un any més, perquè veu que pot donar rendiment, a més amb aquest nou sistema, amb quatre migcampistes, protegit amb De Jong, s'està sentint còmode,
sí, sí.
I es nota el camp, i a Xavi també li funciona molt bé aquest engranatge que ha creat al mig del camp, amb Busquets, De Jong, Gavi i Pedri, titulars indiscutibles als quatre. Ara bé, evidentment, com que no ha renovat, hi ha clubs que s'interessen per ell. Aràbia Saudí, que vol construir una lliga molt potent, pensant també en el Mundial que volen organitzar el 2030. han fet ofertes astronòmiques després de Cristiano Ronaldo. La setmana passada sortien, per exemple, Modric, Benzema, Sergio Ramos. Sí. També han trucat a Sergio Busquets, una oferta de 20 milions d'euros nets per temporada. L'estan valorant. Està valorant.
No m'estranya.
Busquets, és que, clar, és que Busquets no tanca la porta a cap possible proposta que li arribi, perquè ara mateix és un jugador que queda lliure el mes de juny, i a més no està ni amb la selecció, per tant encara pot rendir a gran nivell amb el club, centrat en un club i només en aquelles competicions que jugui el seu equip. També hi ha l'altra via, la de tercera via, que aquest estiu semblava que ja s'hi veia, l'Inter de Miami, fins i tot va preguntar pel procés d'obtenir la green card, per la seva família. Jo, per exemple, als Estats Units els vaig veure molt integrats a Busquets en aquell amistós i a l'entrenament a l'Inter de Miami, però ara sembla que hauria canviat una mica d'opinió i hauria volgut refredar-ho tot a l'espera de què li ofereix el Barça. Però a dia d'avui, jo cada dia vaig intentant actualitzar, a dia d'avui, des de l'entorn més directe de Busquets, em diuen que encara esperen que Mateu Alemany faci una proposta perquè sap el capità que Xavi sí que compta amb ell.
I Dembélé com va?
Dembélé va bé. Ahir no va anar a la ciutat esportiva, tenien dia lliure, avui també l'equip tenia festa, però sí que ha anat a fer el seu procés de recuperació, de rehabilitació. Em diuen que ja està damunt de la bicicleta, que ja fa treball al gimnàs en bicicleta, però que molta, molta cautela. Si algú pensava que tenia possibilitats d'arribar a la tornada a Old Trafford el dia 23 de febrer, em diuen que ho descartem, perquè la prioritat és que torni al 100% i no hi hagi cap recaiguda, tenint en compte que l'equip funciona i que és millor que pugui arribar el tram decisiu de la temporada, perquè sembla que dins del vestidor confien en que poden eliminar el Manchester United.
Molt bé. Bona informació, com sempre. Condis, gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Del Barça al Real Madrid, que avui a partir de les 8 del vespre, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Copa, disputa a Rabat la segona semifinal del Mundial de Clubs. Real Madrid a la Lí. Anem cap allà. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, por la final, ¿no?
Sí, bueno, por la final, a intentar ganarla. Este torneo que no sé si es mejor denominarlo Mundialito o Mundial de Clubes, pero obviamente...
Bueno, esto siempre depende de si la juega tu equipo o la juega el equipo rival, ¿no? Claro, si la juega tu equipo es el Mundial de Clubs, y si no, pues la Copa Toyota, que ya no sé si patrocina Toyota o no, o el Mundial, o el Mundialito.
Hombre, el cartel no es muy atractivo, eso hay que reconocerlo, pero evidentemente el peaje para estar aquí es ser campeón de Europa, si no, no,
claro,
no puedes alcanzar.
Eso sí. Bueno, está avisado el Madrid, que ayer saltó la sorpresa en la primera semifinal.
Sí, claro que está avisado. Bueno, es un equipo bastante desconocido, poderoso en África, tiene 10 títulos continentales, es un equipo que creo que lleva 23 encuentros sin perder, pero obviamente el Real Madrid es muy superior. Tiene hasta 6 bajas Ancelotti, recordemos que se han quedado en Madrid, entre otros, Benzema, Courtois y Militao. Me decían hace un rato que Militao y Courtois no van a llegar a la final, y si evoluciona positivamente Benzema, quizás pudiera viajar para al menos sentarse en el banquillo en la hipotética final del próximo sábado, pero el Madrid también tiene muchas bajas para afrontar el partido de hoy.
Sí, son bajas, además, no son bajas cualquiera, ¿eh? Son bajas de futbolistas capitales para el equipo, Miguel Ángel.
Sí, 4 de los 6 titulares indiscutibles, me refiero a Courtois, a Mendy, a Militao y a Benzema, gran parte de la columna vertebral, y luego pues Lucas Vázquez, que apura su recuperación después de lesionarse en la Supercopa de España en Arabia, y Hazard, que bueno, está, pero no se le espera, porque lleva ya creo que 14 jornadas de liga sin disputar un solo minuto.
¿Cómo queda, por tanto, el posible 11 para el partido esta tarde?
Bueno, más o menos, yo creo que Alaba, que tuvo minutos en Mallorca el pasado fin de semana, hoy será titular, no sé si como lateral izquierdo o como central. Si es lateral izquierdo, Nacho será central, y si es central, pues supongo que Nacho será lateral izquierdo. Lunin en la portería, yo creo que completaría en la defensa Rüdiger y Carvajal. En el centro del campo yo apuesto por Tchouaméni, Kroos y Modric, y arriba Valverde a la derecha, Vinicius a la izquierda y Rodrigo como delantero centro. Más o menos podrían ir por ahí los tiros. Tampoco tiene mucho más Ancelotti, la verdad, con todas las bajas que tiene.
Muy bien. Yo creo que le vendrá bien a Vinicius, ¿no? El cambio de paisaje, salir de todo, de la Liga Española y de todo el entorno de la Liga Española y de todo el debate que hemos tenido estos días, y jugar en un paisaje distinto hoy, ¿no?
Sí, lleva 8 jornadas de liga fuera de casa sin marcar. Cierto que en el Bernabéu sí consiguió algún gol últimamente, pero bueno, alejarse un poquito del ruido, de todo lo que sucedió en Mallorca, con esos lamentables también gritos racistas, le va a venir bien. Y vamos a ver si esto se va tranquilizando un poquito, porque empieza a ser realmente insoportable.
Pues sí, ¿de ambiente qué tal estaremos?
Dicen que se puede rozar el lleno, caben 45.000 espectadores en el estadio, mucha presencia de aficionados marroquíes madridistas, peñas de Tatuán, de Tánger, de Casablanca, de aquí de Rabat, así que habrá mucho colorido. Se va a desplegar además una pancarta gigante de más de 2.000 metros cuadrados en uno de los fondos, así que hoy sí, poquito a poco, vamos ya viendo aquí algo de ambiente de fútbol en Rabat.
Perfecto, os escuchamos después en tiempo de juego. Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, hasta luego. Las 3 i 20, arriba la pausa i després fem un parèntesi al món del futbol per parlar del que és, sens dubte, avui el gran nom propi del dia a l'esport mundial.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Looking for James, he's got it. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot at history.
És un moment històric, eh? Aquesta és la cistella que converteix LeBron James en el màxim anotador de la NBA, superant la marca del també jugador dels Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, vigent des de l'any 84. Saludem el profe Miguel Ángel Paniagua. Profe, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bé, absolutament històric amb el que hem viscut aquesta passada matinada, profe?
Pues sí, absolutament històric. Observadors de la NBA de la meva generació pensàvem que ja no veuríem algo similar a lo del Kareem Abdul-Jabbar en termes de puntuació i de anotació, i ha vingut aquest noi de Akron per superar aquesta xifra, i encara li queden mínim, jo calculo que 2-3 anys de bàsquet, perquè ell ha declarat que voldria jugar o amb o contra el seu fill, per sí. Tant estem parlant de 2 anys com a mínim, i és un jugador que posarà aquest rècord i possiblement altres rècords també en una dimensió més enllà de la història, vull dir, possiblement molt, molt, molt complicat de poder igualar en el futur.
Sí, molt difícil, perquè clar, és que estem parlant que la marca de Kareem Abdul-Jabbar és del 84, han passat quasi 40 anys, tu em deies, teníem la sensació que mai veuríem a ningú batre aquesta marca, s'ha batut, però és que ara, primer, és el que tu deies, a veure on situa el llistó, LeBron James.
Exactament, perquè no ha acabat, això no s'ha acabat, i una de les coses més importants que es podrien parlar ara, que LeBron James ha aconseguit aquest increïble rècord i es parla moltíssim de si és millor o és pitjor que Michael Jordan. Jo no entraré mai en aquestes discussions. Per mi, Michael Jordan té una dimensió més enllà del bàsquet que LeBron James no tindrà mai. Mm. Dintre de la canxa de joc sí que podríem discutir si un és millor que l'altre, però el que sí és veritat és que LeBron James ens ha demostrat el que és l'atleta, el que és en aquest cas el jugador de bàsquet modern, no? És un atleta que es cuida moltíssim. El LeBron James té una obsessió amb la seva condició física. Saps que gasta, i això suposo que la majoria dels teus oients ho sabran, gasta no menys $1 milió a l'any en qüestions de preparació física i de, bueno, pues de lo que és tenir el to, no? Físic, capaç de jugar amb 38 anys com si tingués 28, i jo et diria més, com, no et diria 18 perquè això seria molt, però està jugant a un nivell físic. Ja no parlo de tècnica ni de tàctica, no? Parlo a un nivell físic inapropiat per un home de 38 anys que porta ja 20 anys a la Lliga amb tota la duresa que té aquesta Lliga i aquesta competició.
Clar, és que per aconseguir una marca d'aquestes característiques s'ha d'ajuntar tot això. Has de ser un fora de sèrie i després has de tenir una carrera llarguíssima, cuidar-te moltíssim i donar sempre un rendiment molt alt.
Així, això mateix.
Que bonica la imatge, no, Karim i LeBron allà al parquet, històrica, eh?
Afortunadament Karim està encara entre nosaltres, va ser un jugador irrepetible també en la seva època, un jugador extraordinari que va estendre la seva carrera, en aquest cas més per motius econòmics que d'altra natura, no? Però sí que va ser un gran, continua sent un gran, és un home molt involucrat en temes socials i tal i com és ara també LeBron James, i penso que és una imatge fantàstica, un home, un jugador de les característiques que va tenir el Karim Abdul-Jabbar, que també és de Lakers, no? Sí. Que li passes el tema a LeBron James, que també ara mateix està jugant als Lakers. La imatge és extraordinària i suposo que es mantindrà en la nostra rutina per molt de temps.
Sí, senyor, perquè és històrica. Marca superada, a veure on la deixa LeBron. Profe Paniagua, gràcies per haver-nos ajudat a analitzar aquest moment històric de la història del bàsquet. Una abraçada forta.
Una abraçada molt forta, Joan, i encantat.
Faltaria més. Que vagi molt bé. Profe, gràcies. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. LeBron Raymond James. LeBron James, nascut a Ohio el 1984. És la imatge del dia que ha donat la volta al món per superar els 38.387 punts de Karim Abdul-Jabbar. El propi Karim ha estat al costat de LeBron James per passar-li el testimoni d'aquesta efemèride que ha durat més de 30 anys. Quan LeBron naixia a Ohio, Karim ja tenia 37 anys. Ara en té 75. Tota una vida aguantant un rècord galàctic. Dues figures, dos grans de l'esport, dos gegants de la cistella, LeBron James i Karim Abdul-Jabbar. LeBron, que venia al món quan Espanya era medalla de plata de bàsquet als Jocs Olímpics de Los Angeles al 1984. Curiós, 1984 i Los Angeles. Ara a Los Angeles juga aquella criatura que venia al món el mateix any del 84 i es converteix en un mite del bàsquet. Com els nostres mites d'aquell 84. Solozaba, Lepi, Fernando Martín. El bàsquet avui, a la imatge del dia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3:28, pausa i després obrim debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, obrim el debat a Sportscope amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Vallori, querido, bona tarda.
Bona tarda, i tenim també a l'abogado Jacinto Vicente. Jacinto, muy buenas.
Muy buenas, Iván. ¿Puedo ser un poco malo contigo?
A ver. No mucho, ¿eh? No mucho. Lo justo, lo justo.
Te estaba imaginando vestido de cuero con la Harley Davidson, el casco.
Las melenas al, las melenas al viento.
No sigo porque ya esto ya pasa a mayores ya.
Bueno, oye, te sorprenderías, ¿eh? Yo chupa de cuero tengo, ¿eh? Yo como me gusta el heavy metal, tengo mi cruzada y ahora me falta la Harley. Estoy en ello. ¿Eh? ¿Por qué no?
Que era una imagen que se me ha venido a la mente, lo siento, no he podido evitar.
No, está bien, hombre.
Però, escolta, sent veí de Barcelona, com som, sí, potser millor que una Harley una moto de trial, perquè això...
Sí, has d'anar sortejant obstacles constantment,
sí,
no?
Sí, una moto que puc pujar i baixar, una cosa que més treia bien, no?
No, i ara, jo vaig amb moto i ara també sento a dir que cada vegada estarà més complicat per aparcar, hombre, i tot això i tal, o sigui que no, està tot complicat.
No, però con la Harley tiene un momento ahí sexy y tal, però con la de trial es que me lo veo cayendo.
Pierde glamour, ¿eh? Pierde glamour, Jacinto.
No, lo siento, no.
Pues si me vieras con la que tengo, todavía perdería más glamour el tema. Es una moto pequeñita.
Una scoopy
de estas, bueno, para circular. Bien. Da su rendimiento.
Oído de fondo como risas, ¿eh? Creo que eran femeninas. No sé quién era, pero oído de fondo como risas.
Mala gente.
Alguna hay por aquí que se le escapa la risa, sí. Bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Ansu Fati o qué, Tomás? Que la Elena ens explica que no està tenint el protagonisme que esperava, que hi ha clubs a Europa que s'interessen per ell i que, en fi, el Barça igual a l'estiu ha de fer una venda, diuen, entre cometes, dolorosa, no? I veure què passa amb aquest noi.
No, ja em sabria molt de greu. Perquè jo crec que... Jo diria que per sobre de Pedri, Gavi, Valde i tal, que són magnífics jugadors, la gran aparició era aquest nano. Sí. Aquest nano donava la sensació, perquè a més jo com si sempre penso que el que juga a l'àrea té un plus més. Això són manies meves, no? I jo crec que aquest era la gran estrella del Barça i del futbol espanyol. Llavors, clar, estem amb el que estem. Com està físicament? Tampoc ho sabem. El que sí que és cert és que si un jugador no juga, mai sortiràs de dubtes, no? I aquest nano no està tenint... Pel que sigui, vull dir que és que són coses molt, com a dir, molt delicades, no? Dir, bueno, no juga per què? Sí. Però sí que realment penso que, clar, no sé, si li convindria sortir, clar.
Sí, es un tema delicado, Jacinto, porque yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de que Ansu la rompa y le vaya muy bien, pero es verdad que cuando sale, sobre todo los días que lo hemos visto partir en el once inicial, tampoco acaba de estar al 100%, o no lo vemos todavía al 100%, o no lo vemos al nivel que todos esperamos de él, y como no lo vemos a ese nivel, pues por eso tenemos el debate que tenemos, porque si Ansu estuviera al nivel que apuntaba, este debate no lo tendríamos, porque está clarísimo que sería titular y sería intransferible.
Correcto, o sea, es diferencial, es de los poquísimos jugadores hoy en día que realmente se puede decir que es diferencial. ¿Cuál es el problema? Que es que lo hemos dicho muchas veces, su lesión, los plazos no se iban a recuperar al 100% hasta febrero o marzo. E intentó un poco acelerar de cara, porque el jugador evidentemente es humano, quiere acelerar, quiere llegar al Mundial, y cuando intenté llegar al Mundial, esos plazos ya no son febrero o marzo, sino que probablemente sea abril. El tema para mí es, Ansu, por un lado, puede ser la palanca económica del verano, pero por otro lado, si está bien físicamente, para mí es intransferible. Entonces, la clave es cómo está a nivel médico, físico. Si él está mal, entre comillas, mal.
No está, porque juega.
No, mal no. Cuando digo, no al 100% ya. Y en plenitud. En ese caso, entre comillas, también dicho, sea de paso, veremos si Méndez es capaz de, entre comillas, engañar a alguien en la Premier, porque si su nivel no es el 100%, evidentemente este jugador, todo es como cualquier jugador del mundo, si físicamente no está en absoluta plenitud, nunca alcanza el nivel. Entonces, si el problema es, hoy en día la gente no es tonta, la gente sabe que este Ansu Fati pues no vale 100 millones, claro. Vale 60, con la esperanza de que... si lo recuperes, entonces si vas a 100 o más. Pero ahora mismo, si alguien lo tiene que comprar, pues te pueden ofrecer 60. Y eso tampoco soluciona, claro, los problemas económicos que tiene el Barça, ni sirve de palanca.
Sí, sí. Clar, és que té moltes puntes aquest tema, Tomàs. Sí, sí, sí. Ho pots veure des de molts punts de vista. Des del punt de vista del Barça, què fas? Tens paciència, t'esperes... Clar, si el vens, jo crec que només t'ho pots plantejar si arriba una oferta astronòmica. Ara, si arriba una oferta que no t'arregla res, no ho sé, jo tampoc el vendria.
No, però és que t'ho ha explicat el Jacinto molt bé. Si la gran oferta és perquè fa un final de temporada conforme a lo que ell té.
Aleshores ja no el venguis.
Clar, llavors dius, escolti, és que vendo el bueno. Clar. Perquè aquí estem tots d'acord. És que con los cuatro volantes el vas a fusilar millor, tal, molt bé, tal, Dembélé de Lewandowski. Ara, un bon Ansu Fati se coroba todo esto, eh?
Clar, clar.
O un o altre surt de l'equip, pues jugues amb els tres a dalt. Llavors, pues, bueno, clar, són uns mesos... Tant de bo es recuperi, no? És que tot això... És que no té res que veure, no? Però aquests nanos... El cas Vinícius, per exemple, no? Mm. Aquest nano d'aquí, escolti, més enllà d'errores, de coses que pots dir, són nanos amb 18 o 20 anys que dius, escolti, amb un futur esplendoroso, cony, una mica de com diré jo, de solidaritat obrera, no? És algo que les vaya bien, escolti. Jo penso, un hincha del Madrid o de l'Espanyol, que són els grans rivals d'ells, si ha fer 3 gols als Barça, que els faci aquest nano, coño. Perquè és així, no? De dir, és molt fotut, és molt trist, però clar, és el que parlem. Si no juga, no sortiràs de dubtes. Pot jugar, és el que no sabem.
Sí, sí. Eso que apuntaba Tomás también es interesante y antes lo apuntaba un poquito con Elena, Jacinto. Bueno, todo depende del nivel que dé, sí, sí, sí. Ya veremos
nivel,
qué pasa.
El nivel puro y duro físico de recuperación.
Sí, 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 claro.
O sea,
claro.
Si él llega a los plazos han alargado un poco. Si en vez de febrero o marzo él llega a un punto en abril, mayo, que está a tope, pues esta temporada la das por perdida, pero un jugador así no lo das por perdido. Mm. Si no está en ese nivel, el tema es si tú eres capaz, lo digo con todas las comillas y que se me entienda, de engañar a alguien y que te pague por el nivel que se supone que tiene. Entonces ahí tiene que haber un club que se arriesga a decir, ahora mismo no está a ese nivel, pago los 100 millones, pero es que igual, si llega a ese nivel, vale 150.
Claro, claro.
Entonces, sí, sí. Y el Barça...
Es un tema complejo, sí. Es un tema complejo.
El Barça es perderlo, es decir, ahora mismo si saco 100, saco muy buen dinero porque no está a ese nivel, pero si sigue no estando al nivel como está ahora...
Será a la larga mal negocio, a la larga puede ser un mal negocio.
Si recupera el nivel es mal negocio, pero ahora a mí, en verano... me supone una salvación económica.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver què passa, i a veure què passa avui en el partit del Mundial de Clubs, Tomàs, que ahir, per exemple, el Flamengo va caure a la seva semifinal, O sigui, que al tanto.
Sí, lo que pintaba que pudiese un Flamengo-Real Madrid, que era con el cartell que ja, pues lo que semblava, no? Jo crec que és una altra collonada que només té una gràcia, que el Madrid l'eliminin. Clar, és així, no? Si el Madrid és campió, coño cojonudo, és el que tiene que hacer.
Es donava per descomptat, no?, que seria campió.
No, el campió d'Europa guanya sempre. Sí. Llavors dius, pues, escolti, què cosa té? Què t'ha sorprès que caigui el Flamengo, no?
Sí.
Pues ara diu, oiga, pues aquí els d'avui surten allà 4 àrabes, pum, pum, 2-1. Ah, crisi, Ancelotti i tal. Guanya el Madrid 2-0. Bueno, pues oiga, és el que hay, no? Sí. A mi em sembla els tornés collonada, però bueno, que el bicho és molt gran i s'ha de donar de menjar, no?
Sí,
además... Telecinco, oi, ho dona Telecinco.
Sí, ho dona Telecinco i el tiempo de juego de la Copa, sí, sí.
I el tempo de juego no tindrem Mamachicho, si supongo que a Telecinco se'l tindran a Mamachicho, allà faré un show, la Belarra, los sostenes, bueno, pues un partido de futbol.
Sí, habrá que verlo, Jacinto, habrá que verlo. Además, el Madrid tiene bajas que no son bajas cualquiera, ¿eh? Courtois, Benzema, Militao, bajas sí, importantes.
Sí. Son bajas importantes, y luego, un poco lo que explica a veces la sorpresa en este tipo de torneos tan cortos, es la adaptación. O sea, yo creo que el Flamengo llega justo a lo que es el torneo... La mentalización no es igual la tan correcta y luego el Al-Ahly pues ya lleva unos días allí, está adaptado. Parece una tontería que lo es, que la gente dirá, hombre, gente que cobra ese dineral, que no se adapte a horarios, que no se adapte a cambios de comidas y tal. Pues es una tontería en el sentido de que cualquiera de nosotros pagaríamos porque nos dieran ese dinero y tener que adaptarnos, pero para ellos, si no estás mentalizado al 100%, a nivel físico te pueden pillar.
Y luego otra cosa, te digo, Arabia le gana a Argentina,
todo el mundo está bien preparado y juega más o menos bien al fútbol.
A un partido,
claro.
Si a tú no el sur y el sur al rival...
Y la motivación, no Tomás, que apareces al partido de la seva vida, para el Madrid no tan... ¿no?
Evidentemente, claro. no juegan contra 11 tíos de waterpolo, pero claro, lo normal es que la noticia que está que no guanya el Madrid, claro.
Sí. Escolta, y que Vinicius tindrà un partit tranquil per fi, no? Sense ambients estranys i, no? O... El Bama podrà estar tranquil avui.
Yo creo que lo que hace el Carvajal es fundir una patada. Si no tocan, es cambiar de campo. Y ¡pum! Digo, ya toma que
te... Picarle una mica, ¿no?
Y, rey, que si no te atontas. ¡Pam, pum! Y el campeonicio por los suelos. Tarjeta, Carvajal. Bueno, está bien.
Sí, sí, porque no veas con Vinicius estos días.
Yo en ese tema, a ver, es muy polémico. O sea, por un lado, estoy totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, lo que no me cabe duda es el tema del racismo. O sea, ahí no,
hombre, eso claro, eso ya por descontado. Eso ya por descontado. Eso ni se debate.
Las aficiones pueden... sabemos que en tiempos un poco atrás al fútbol se iba a desahogarse uno y estaba casi todo bien visto y permitido y allí te desahogabas. Sí. Hoy en día no. O sea, hoy en día un cántico racista es un cántico racista y que se tiene que sancionar, y la única manera de que se evite es que al socio de turno se le expuso un tiempo y no va al fútbol. Sí. Y se quiere desahogar, se desahogue en el bar, pero en el campo no. Sí. Entonces, otra cosa es el tema este de las entradas, las faltas y tal, porque sí que es verdad, pero también es verdad que cuando, por ejemplo, se le pasaba a Neymar, que es un tema ya muy claro, no se decía lo mismo en Madrid. Yeah. Entonces, todos moros o todos cristianos.
Bueno,
o
sea, seguro.
Si a Neymar había no había que protegerlo porque era un jugador que provocaba, pues Vinicius es exactamente lo mismo. Y si a Neymar había que protegerlo, a Vinicius también. Lo que no puede ser es que valga para unos y para otros no.
Okay.
Entonces, yo veo periodistas, y no lo digo por Tomás, que sabe que no lo veo, pero yo veo periodistas de determinados medios que el discurso que tienen con Vinicius no tiene nada que ver, es opuesto, que tenían con Neymar. Entonces, eso no puede ser. O sea, todo es igual.
Okay.
O sea, si realmente a Vinicius se le está dando o coartando de una manera que no es lícita, pues el árbitro está para eso.
Muy bien.
Y corte y punto.
Queda claro el argumento. Aquí ho deixem, amics, de moment. Adeu, Tomás, Jacinto, gràcies,
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Que vagi bé, seguim.
El Barça més líder. Ho vol seguir demostrant cap al títol de Lliga.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Vinga, abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Recordem que no jugueu partit de Lliga fins dilluns i que ja sabem alguna coseta més de com estan José Lu i César Montes.
Sí, costa, eh? Han passat 4 o 5 dies i l'Espanyol ja reconeix que té problemes als isquios i que també és a la cama esquerra. Bé, ja anem centrant el tret. Serà baixa segur, jo penso. Per dilluns, enyoro una mica Sarrià, també, eh? Però també aquella època que
tu... El doctor Oliveras, eh?
El doctor Oliveras, el doctor Cervera, el doctor Mauri, el doctor González, n'han passat un munt, que tu li preguntaves i et deia i tu sabies el que havies de dir, el que no dir, i no es va morir ningú.
No.
Però bé, en definitiva. César Montes, entenc que ja ha fet part de l'entrenament amb el grup, aquest sí que estarà segur recuperat, que com es recuperaran també Vinicius i Òscar Gil, a no ser que avui s'hagin lesionat, que ho sabrem dilluns, quan coneguem l'alineació, perquè tampoc l'entrenador dona
menys
informació.
Menys calentet,
No, home, és que vinc nerviós, perquè m'he passat tot el matí a Sant Adrià. Escoltant Martin Braithwaite, que és el golejador de moda, 5 gols, no està mal.
No està malament.
Ara jugant a davanter centre, amb la baixa de José Lu, però diu que ell, escolta tu, això de marcar gols està molt bé, li agrada, però que serveixin per guanyar.
Hace 15 partidos ahora para mí en español y 5 goles está bien, pero sobre todo el más importante es el equipo. Yo quiero marcar goles, pero quiero marcar goles que hace ganar el equipo, es el más importante. Ahora necesitamos a ganar. Si yo puedo marcar goles, está bien, porque es mi trabajo, pero el más importante es de ganar.
Sí, senyor. Ve de guanyar molt amb el Barça, perquè, clar, és un equip que juga per altres històries, però també va patir amb el Leganés.
Durant l'etapa que ha estat el Barça, tampoc ha guanyat.
Bueno, però no ha patit per baixa segona.
Això no.
Això és un altre tipus de patiment. Fa l'efecte que ell no mira el descens i mira més a dalt.
En mi vida, yo no soy una persona que tiene miedo. Es fútbol. Ahora no hay que pensar, hay que jugar. Estamos trabajando muy, muy duro. El más importante partido es el próximo. Hay que pensar así, no hay que pensar en 5 partidos, si ganamos este, ellos pierden. No, hay que ganar cada partido. Es esta mentalidad que tenemos que poner en los partidos.
Cal recordar, 3 partits per mi claus. Rebre la Real Societat, anar a Elx i rebre el Mallorca. I després vas a Valladolid, si m'apures.
Pots fer una bona puntuació,
sí,
aquí.
Pots fer una bona puntuació.
Si ho fas bé.
Si ho fas bé i pots tirar cap a dalt de manera ja definitiva cap a la salvació. Tant de bo. Demà l'Espanyol fa festa.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Adéu. De l'Espanyol al Girona, Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Girona, que recordem, visita el Cádiz divendres. Ha parlat allà Miguel Gutiérrez.
És un dels noms que contempla el Real Madrid pel lateral esquerre, juntament amb un altre excanterà blanc, que és Fran García, el jugador del Rayo. I Miguel Gutiérrez avui ha comparegut en roda de premsa. El jugador que es va formar a la cantera del Madrid, el club blanc el va vendre al Girona aquest estiu per 6 milions d'euros, però es va quedar amb el 50% dels drets del jugador i, a més, el club blanc manté una opció de recompra. Ha dit avui que l'opció de tornar a Madrid està al seu cap.
El Madrid siempre ha sido mi casa. El jugador que he sido este año es gracias a todos los años que llevo allí. Hay que seguir haciendo las cosas bien y en verano ver lo que pasa al final. Nunca, en esto del fútbol nunca sabes qué va a pasar. Para mí jugar allí y volver a casa sería algo muy bonito, pero bueno, eso pasa por hacer una gran temporada como la estamos haciendo y por tener buenos números este año que bueno, que tenemos equipo para ello.
6 partits consecutius porta a Miguel Gutiérrez a bon nivell, oblidada ja la lesió de menisc que el va tenir 6 mesos de baixa.
Escolta, aquest matí m'has dit, vull posar un document, un tall d'Aitana, bon matí.
Val la pena escoltar-lo perquè va ser la protagonista, juntament amb Laia Sanz, a la presentació del llibre Heroïnes. I l'Aitana va explicar que ella voldria ser algun dia directora tècnica o responsable d'un club, però atenció, d'un equip masculí.
No se'n veuen moltes de dones amb papers importants en equips masculins, ni com a directores esportives, ni com a entrenadores, ni com a cap càrrec important. Així que espero que algun dia jo pugui estar allà per dir que he complert un altre somni. Si ja, des de ben petits i petites, tots i totes tenen referents femenines, crec que la visió que tindran de la societat serà diferent i a mesura que vagin creixent també crec que construiran una societat més igualitària i més, més justa. No?
El sentia una mica malament, però val la pena escoltar-ho, perquè s'ha d'obrir camí en aquesta via. Les noies i els nens han de tenir referents també de dones, dones que facin coses importants per la societat, com està fent l'Aitana. Val la pena escoltar-la, més per experiència pròpia, perquè quan era nena, ho ha explicat alguna vegada, s'havia de barallar amb nens perquè no la deixaven jugar a futbol, i ara, afortunadament, mira com viu i de què viu.
Doncs signem a sota, clar que sí. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Abordem ara la batalla per la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que hi ha un bon cacau. Aquest dilluns que ve es repeteixen les eleccions. El mes de maig les va guanyar Joan Soteras, 26 vots d'avantatge sobre Àlex Talavera, a 150 vots va quedar Juanjo Isern, i testimonial va ser la presència de Pep Palacios. Talavera va impugnar, el Tribunal Català de l'Esport va dictaminar repetir les eleccions, al trobar 175 vots irregulars, però atenció, que ara resulta que Àlex Talavera no es pot presentar dilluns als comicis. Àlex Talavera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És paradògic que vostè va ser qui va aconseguir, a través dels seus recurs al Tribunal Català de l'Esport, que les eleccions es repetissin aquest dilluns, i ara resulta que vostè no es pot presentar. Què ha passat?
Totalment. Vaig ser l'únic candidat que va impugnar les eleccions. He sigut l'únic candidat que s'ha presentat 2 cops a la Secretaria General de l'Esport per demanar inspectors a les meses electorals. He hagut de recórrer totes o quasi totes les resolucions de la Junta Electoral, o sigui, per integritat no, ningú em pot dir, no ens poden dir res, no? Però què passa? Que durant tot aquest període hi ha hagut un grup de persones dins la candidatura que tenien un altre pla. Hi ha hagut una maquinació secreta des de fa temps, perquè deien que segurament amb Àlex Talavera i el grup de persones honestes que s'han quedat fins al final recolzant la candidatura, doncs no podrien haver decidit coses per interès propi o interès personal o econòmic, evidentment.
A veure si posem una mica de llum, perquè entenc que molta gent ens estarà escoltant ara, no coneixerà a fons la problemàtica que hi ha a la federació i no es deu explicar moltes coses, no deu entendre moltes coses. Fins fa una setmana semblava que vostè i Juanjo Isern, o sigui, segon i tercer a les eleccions del mes de maig, anaven a pactar una candidatura única, no?
Sí, correcte, ho teníem tot coll avall. O sigui, el que ens va demanar el futbol català, més de 600 clubs volien un canvi en la gestió federativa i treballàvem a unir les dues candidatures. De fet, els equips territorials ja estaven fent feina coordinadament a les diferents zones. I justament fa 2 dissabtes, el dissabte 28, sí. Bueno, teníem una, una última reunió per posar negre sobre blanc la corba al bar que teníem, i el senyor Juanjo Iserra ens presenta la reunió amb l'expresident Andreu Subies, i ens expliquen que tenen un altre pla. Llavors el Juanjo em diu que han canviat les condicions i que està l'Andreu aquí per explicar-ho. Que pintarà l'Andreu a aquesta reunió quan ja teníem...
Andreu Subies, recordem-ho, senyor Talavera, expresident de la Federació Catalana de Futbol, fa no gaires anys.
Sí, president de la Federació Catalana de Futbol.
I Talavera dimitir, ara mateix, si no recordo malament, per un problema, no sé si té un judici obert per malversació de fons, no? O com està la situació?
Bueno, el van detenir i està imputat per corrupció en el cas Soule. Però bueno, la qüestió aquí és que ens fan una altra proposta on decideixen que el senyor Juan José seria el president i que ells tindrien el control de la junta directiva.
Yeah.
Clar, evidentment, en aquesta situació i evidentment amb el discut amb ells durant aquestes últimes setmanes i mesos, vaig dir que no, em vaig negar rotundament i llavors van intentar pressionar-me dient que si no acceptava, doncs dimitirien 9 o 10 persones de la llista electoral, no? Que són les persones del bloc de l'Andreu Subies i del Juanjo Serra ara mateix, no? Llavors vaig dir que evidentment que jo no m'havia ficat en aquest projecte per ser còmplice de possibles actuacions il·lícites i que fessin el tanquessin oportú, no? Però que no participaria.
O sigui, vostè no es pot tornar a presentar el dilluns vostè sol, com es va presentar el mes de maig, perquè no té la gent suficient a la candidatura.
Correcte. Al mínim són 2/3, són 21 persones i ens encanten 19. Evidentment, no s'anul·la, la Junta Electoral va anul·lar la candidatura.
I aquesta gent ha marxat amb el grup d'Isern Subies?
Correcte. Al final, ho deien, no? O sigui, nosaltres som un bloc i anem sempre junts, no? I ara, evidentment, quan veuen que persones noves que volen regenerar la federació, la institució, el futbol català, millorar les condicions dels clubs i que som contundents en temes de corrupció, no cedim, doncs marxen amb les persones o amb una persona que potser sí que mirarà cap a un altre costat.
Ja. Yeah. Per tant, ara dilluns ens trobem amb un panorama que serà una lluita Soteres Isern, perquè Pep Palacios va treure 20 i pocs vots a les eleccions del mes de maig. Per tant, serà un Soteres Isern. Jo no sé on creu que aniran a parar la gent que el va votar vostè, que són molts vots, són 370 vots, si no recordo malament. Aquests vots on aniran a parar? A Soteres no crec, a Isern no ho sé, no aniran a parar enlloc, on aniran a parar?
Bueno, el feedback que tenim de tots els clubs que ens estan trucant, ens envien missatges de recolzament, com has dit abans, no? O sigui, hem sigut la segona candidatura més votada en les últimes eleccions. Clar, estan atònits tots. Molts clubs ens traslladen que el malestar de la decisió d'aquest grup de persones, que no l'hagin de votar. Altres clubs ens traslladen que mejor malo conocido que bueno por conocer. I hi ha una incertesa ara mateix en tot el territori que evidentment, no ajuda a la imatge de la institució ni del futbol català, no? Però és evident, jo sempre que alguna persona m'ho pregunta, jo els ho dic francament. Si m'ho pregunteu, us ho dic francament. O sigui, evidentment, sí, jo no podria recolzar a un grup de persones on l'objectiu últim és l'interès personal i el benefici propi, no? I que són capaços de trair a qualsevol persona en bloc per aconseguir aquest objectiu. No crec que el canvi de futbol català passi per aquí, segur.
Sí. Aquí anava i amb això acabo. Ho acaba de dir vostè. La imatge de la institució amb tot aquest procés queda molt, molt tocada, eh? És molt, molt, molt trista, la imatge.
Però no d'ara, eh? O sigui, ja de fa temps. És una llàstima. Jo també ho he dit en diverses ocasions. O sigui, hi ha un tumor que s'ha d'extirpar i fins que no s'extirpi no acabarà la guerra entre uns i altres. Hi haurà convivència en el futbol català. Tant de bo, encara que hagi passat el que ha passat, tant de bo el dia 13 sigui un punt final de tot aquest espectacle esperpèntic que estem vivint a Catalunya en el futbol català, perquè els clubs no s'ho mereixen. Necessitem convivència, parlar de futbol sala, de femení, de millorar les condicions, d'intentar reduir la despesa de les famílies que fan esport, tot això. Però mentre hi hagi aquest grup de persones serà impossible, perquè és un conflicte continu i una mala praxis brutal per tornar a controlar la federació.
A veure què passa dilluns. Àlex Talavera, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bancador.
¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este miércoles, más de eso.
Bravo.
Desde las 7:30 en COPE jugamos el Mundial de Clubes.
Con mayúsculas.
Al-Ahly, Real Madrid.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte?
Sí, lo que te hace feliz.
Un bocadillo de vida.
Dulce o salado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cada cual que le eche. Que le eche lo que quiera.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Por eso esa sonrisa?
Sí.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Anem al bàsquet a casa nostra. Hem de parlar de la victòria de la penya a l'Eurocup. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde. Machada del Juventud que remontó 20 puntos de desventaja al Ratio Parma en los últimos 12 minutos para vencer 82-76 a un rival directo en la lucha por el liderato del grupo, destacando Joel Parra con 22 puntos y 7 rebotes. A falta de 4 jornadas para el final de la fase de grupos, los verdinegros son segundos empatados a 9 victorias con el líder Prometei, que tiene un partido menos. A pesar de la victoria, el entrenador Carles Durán manda un aviso a su equipo, sobre todo de cara a la Copa del Rey que se juega la semana que viene en Badalona.
A l'equip avui he jugat malament i jo he estat malament. Hem fet 30 minuts sense cap tipus d'energia, amb molt poc esforç. No podem jugar així la Copa. El que sí que és cert és que hem demostrat que podem tenir un altre nivell, però no podem fer-ho només 10 minuts. Però sí que és cert que l'esforç que hem tingut entre tots ha sigut de 10.
Antes de afrontar la Copa, la penya jugarà el sábado en la pista del Betis.
I en handbol, el Granollers, Juan, classificat pels vuitens de final de la EA, què fa?
Sí, després de derrotar 33-30 al Balatonfuredi húngaro, destacó el veterano Antonio García con 9 goles, a falta de 3 jornadas para el final de la fase de grupos. Los vallesanos son ahora segundos a una victoria del líder, el Lecce croata, empatados también con el Sporting de Portugal. A pesar de tener la clasificación para octavos en el saco, el técnico Antonio Rama avisa que no escatimarán esfuerzos para acabar primeros.
La diferència entre quedar primer, segon, tercer o quart és bastant important. Potser segon i tercer no hi ha massa diferència, però només que tinguem una millor opció de quedar primers de grup, jo penso que ens ho mereixem, no? El fet de que puguem dir que hem sigut primers de grup, això diu molt de les ganes que té l'equip de fer les coses bé. I no ho llançarem, no prioritzarem en cap moment descans si hi ha possibilitats de pujar a la classificació.
El martes de la semana que viene, duelo directo entre el Granollers y el Sporting de Lisboa en pista portuguesa.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Què tenim d'última hora, Sílvia?
Explica Miguelito des de Rabat que Marco Asensio es dubta pel partit d'aquest vespre per unes molèsties als discos. De totes formes, no entraven les traveses per estar a l'11. I l'exjugador del Màlaga, Cristian Atxu, segueix desaparegut a Turquia. Després del terratrèmol, el seu entrenador ha dit que desmenteix la informació que deia que l'havien trobat sota les runes d'un edifici.
Vaja, Sílvia, gràcies.
Adéu.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Si arribés una oferta important, vendria o Ansu Fati, guanya el sí, 65%. En clau espanyol, satisfet amb el rendiment que està donant Brad White, guanya el sí de forma abrumadora, 88%. En clau Girona, quin lateral us agrada més, Miguel o Arnau? Guanya Arnau amb el 79% dels vots. Arribem a les 4, avui a 8:15, Mundial de Clubs a la Cope, Real Madrid a la Liga. Que vagi bé.